Les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat, Borja de Maria.
I comencem explicant-vos que Convergència aposta per no canviar el seu nom. La renovació del partit la dirigirà l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, juntament amb el coordinador de règim intern de la formació, Francesc Sánchez, i participaran activament prop de 30.000 militants. Convergència celebrarà el seu congrés de refundació del 3 al 5 de juny. Continuem parlant de política perquè Esquerra, Bildu i Izquierda Unida registren un grup parlamentari conjunt al Congrés dels Diputats. Si prospera, permetrà la formació liderada per Alberto Garzón i el partit Abertzale guanyar recursos i visibilitat. El grup permetria votar i presentar iniciatives per separat i en aquest escrit, que es va presentar ahir, es designa com a portaveu del grup el diputat republicà Joan Tardà i com a portaveu adjunt també el republicà Gabriel Rufián. I mentre us explicàvem que es començaven a produir-se diàleg entre Iran i els Estats Units, doncs ja una última hora, Teheran va denunciar ahir que els Estats Units els ha imposat noves sancions, aquest cop pel seu programa de missils balístics, coets que poden portar caps nuclears. I continuem en plan internacional perquè tenim una última hora. L'economia xinesa va tenir l'any passat el creixement més baix dels darrers 25 anys. El producte interior brut de la Xina va augmentar un 6,9% durant el 2015. Pequín ja havia estimat el creixement entorn del 7%. Però com a novetat, el principal sector ha estat per primera vegada el sector serveis gràcies als esforços de les autoritats per reestructurar l'economia i mirar de reduir el pes de la indústria. I ahir es va celebrar un acte ecumènic, volíem dir, a la catedral de Barcelona. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va explicar que un africà al Zaire li va dir: quan es posin vostès d'acord, vinguin i llavors ens anuncien l'Evangeli. Omella va demanar l'esforç per donar passos cap a la unitat i concretar-ho en fets. Van participar en aquesta celebració de la paraula a la catedral de Barcelona el bisbe Sebastià Taltavull, la comunitat ortodoxa romanesa, la Sèrbia, l'armènia i la russa, i també el patriarcat de Constantinople, així com una branca de l'anglicanisme i pastors protestants. A les 10 de al matí, us actualitzem la informació.
Gràcies, Borja. I ara anem cap a continuar la fórmula Estel amb el Joan Ortiz. Joan, algun fet destacat d'aquesta del que tenim a partir d'ara?
Sí, destacable. Això que portava aquest informe d'Intermón Oxfam, que diu que 62 famílies tenen més riqueses que la meitat de la població mundial, doncs avui el seu director aquí a Catalunya, Francesc Mateu, en directe a 2:15.
Mercè,
però
a partir
abans,
de les 12...
A partir de les 12 tenen Ràdio Estel Sona, com sempre, i les seccions habituals, però abans, doctor Miquel Pros.
I ja està aquí Esperança per començar la seva secció. Gràcies, companys. Marxem ara al Ferran Capdevila, Xavi Aguilar, Borja de Maria. Que tingueu tots molt bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 de la nit i 7:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor volem que comencis l'any estalviant una vegada i una altra.
Amb més de 500 productes rebot que et tornen el 50% de l'import per la propera compra. Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el paquet de 40 rotlles de paper higiènic Scottex Mega Rotlla per 15,90 euros.
I de rebot t'emportes 7,95 euros.
Això és estalviar a Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
Com cada dimarts arriba a aquesta hora la Fórmula Estel, la secció naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Mercè.
Com està?
Molt bé, gràcies.
Nosaltres celebrem tenir-lo aquí un dimarts més a la Fórmula Estel, però avui estem acompanyats també... Com podem presentar a la, a la nostra avui convidada? És avui és especial.
És un esquema diferent, no?
Trenquem esquemes,
sí.
No, doctor? Sí. Tenim a la Núria Garcés de Marcilla. Ella és infermera, però avui, a la secció Naturalment, serà una periodista més. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, anem a situar una mica els oients, doctor. Quin és el motiu per al qual tenim avui aquí a la Núria?
Jo la Núria no la coneixia fins fa 5 minuts, no? I m'ha sorprès gratament perquè ella m'ha trucat a la consulta perquè em volia fer una entrevista per un treball, no?
Sí.
Que has escollit tu sobre sí. medicina natural. Però dintre del conjunt, que és el que m'hi agrada, de medicina natural, va escollir el tema de l'aigua de mar.
Així
llavors,
és.
Clar, a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè dic, i coneixies els nostres balnearis? I no en tenia ni idea. I ja coneixia l'aigua de mar, no? El tractament, bueno, l'aigua de mar, que és el que no sé si és el que et vols dedicar, però, clar, no deixa de ser sorprenent, i que això és el que ara li hauríem de preguntar a Mercè, com és que una noia tan jove... No? A punt de ser... Acabes aquest any, enguany?
Sí, estic a quart.
Infermeria, i que es volia dedicar a medicina natural. Diu, oh, és que és molt guai, m'adeies, no?
Sí, em sembla un tema
explica'ns
molt interessant.
Explica'ns una mica d'aquestes inquietuds teves. És agradable.
Totalment, no? Totalment. A part, tan jove, i d'alguna manera, doncs, és que la medicina natural és transgeneracional, no? Com atrapa, també, els més joves. Sí, Núria, explica'ns.
Sí, bueno, la veritat és que a casa meva sempre... ha agradat molt tot el tema de la medicina naturista, les teràpies alternatives. Llavors, jo ja he crescut una mica amb aquesta visió i fa uns mesos la meva mare em va dir mira, m'interessa d'això de l'aigua de mar, potser pel teu treball de final de grau et podria interessar i això. I vaig començar a investigar i vaig veure que hi havia moltíssima informació i vaig pensar que seria un tema molt innovador. Uh-huh. I com que sempre m'ha agradat molt, doncs vaig dir doncs endavant amb la investigació.
I com vas trobar el doctor Miquel Pros?
La meva mare també em va dir que tenia un balneari i vaig ficar-me a cotillejar per les pàgines web i vaig veure que tenia el balneari respiratori aquí a Barcelona.
Quina és la primera pregunta que et va venir al cap quan estaves preparant, perquè et vas preparar una entrevista?
Sí, tinc unes quantes preguntes perquè ja vaig entrevistar la doctora Teresa Hilari, que és una doctora que és d'aquí a Barcelona però està exercint a Nicaragua com a doctora internista. I, bueno, li he preparat les mateixes preguntes per poder contrastar les respostes.
Doctor.
O sigui que després, Mercè, em matxacarà.
Sí.
Però ara potser aprofitem.
Aprofitem que la tenim sí. aquí. A veure, què li podem preguntar a la Núria, doctor?
Home, d'entrada, el tema curiós és això, no? Medicina natural. Què entens per medicina natural, Núria?
Doncs no
perquè,
ho sé.
Perquè durant la carrera es fa alguna menció sobre teràpies naturistes?
No, menció no es fa, és però curiós, es fa ben poca cosa, la veritat és que és una pena. Es fa una mica d'una assignatura alternativa, que són teràpies complementàries, i es fa segon, una segon i una tercera, però és opcional, vull dir, no s'obliga a ningú, i la veritat és que és molt poca cosa, jo penso. Però lo interessant que és tot és opcional i només hi ha dues opcions o tres. Poca cosa.
Núria, si tu sapiguessis la quantitat de testimonis que han passat per aquí, per aquesta emissora, explicant tot el seu llarg viacrucis de salut, de malalties, i com han trobat finalment a la medicina natural la solució, Mercè, la Núria m'explica una de les preguntes que m'has plantejat,
sí.
És que a la teva parella té un problema de salut.
Sí.
Que és una?
Celiaquia.
I t'haig de dir que aquí, si ara repassem a l'arxiu de Ràdio Estel, trobarem com a mínim un parell de situacions, de testimonis de persones totalment guarides que varen deixar el testimoni aquí. És a dir, que ara això ho hauríem de rescatar. Jo buscaré el link i te l'enviaré.
Sí, que s'han curat.
Oh, i tant, clar.
Del tot.
Del tot, sí, sí.
Ah, sí?
Sí.
Això doncs podem buscar ràpid a ràdio la carta i trobarem els testimonis, doctor.
Doncs m'interessaria molt, la veritat és que sí.
Clar, doctor, perquè és que realment l'ampli ventall, no, dels pacients que poden arribar a la consulta del doctor Miquel Pros poden venir des d'una celiaquia com, per exemple, doncs, l'altre dia que comentàvem una oient que va entrar en directe que tenia problemes, que feia no sé quants mesos que estava refredada i que també derivava, potser que no pogués dormir bé, per tant, que roncava. Vull dir que són molts els símptomes que es poden tenir, oi, doctor? I molts doncs, les possibles malalties que poden arribar a la seva consulta.
Exacte, perquè una de les coses que tu em plantejaves, Núria, què és el que un metge naturista pot atendre a la seva consulta? Sí. Doncs jo diré que precisament aquelles, i especialment potser aquelles malalties cròniques que es van cronificant que no troben solució doncs, en lloc, és a dir, que vas com una pilota, no? D'un especialista a un especialista. Surts de la medicina general, també un especialista, perquè no sap, i aquest va amb un altre. Cada un d'ells medica, o sigui que la gent van polimedicats amb els efectes secundaris que això suposa, però és que, clar, en tot aquest camí la solució no hi és. I finalment, pues això, no? Perquè la mare, perquè una veïna, perquè sí. Tal, doncs, clar, això hauria de sortir ja de la pròpia medicina. És a dir, jo penso que hi hauria d'haver paral·lelament, doncs, de la mateixa forma que hi ha especialistes d'un ginecòleg, un cardiòleg, el metge naturista hauria de ser ja una especialitat, però una especialitat d'especialitat, amb tots sí. Els ats i uts, no? I, per tant, doncs, hi ha situacions... Per això diem complementària. A mi m'agrada molt parlar de medicina complementària perquè jo crec que ens complementem perfectíssimament. No?
Que són totalment compatibles.
Doncs, clar, una infermera, un metge que domina doncs, bueno, la medicina clàssica, que en aquest moment jo crec que més que clàssica és una medicina eminentment química, no? I tots els principis d'alguna medicina natural, esclar, fas molt més bona feina, no? Jo crec que, Mercè, si ella hagués sentit algun dels testimonis que s'han sentit aquí dintre, li canviaria la cara.
Totalment. Perquè, Núria, entre les teves col·legues, i què és el que s'opina sobre la medicina natural? Què és el que opineu?
Dels meus companys de l'universitat. Mm-hmm. Doncs
com
la veritat
ells?
És que... No ho tinc gaire clar. Jo és que, clar, per mi sempre ha estat una cosa molt... que sempre ha estat amb mi i a la meva casa. Llavors, jo crec que en general no... es té com a estàndard el model actual. I llavors tot l'altre, doncs, bueno, sí, ho poden veure bé com algo per fer a més, però enfocar-ho com una mica ho enfoco més jo... no ho tinc tan clar.
Però ja és com una rara àvies, És a dir, és el mateix. Tu em preguntaves, Núria, com jo vaig decidir fer medicina natural. No m'explicaré llargament, perquè doncs, tu, Mercè, ja ho saps, no?
Ui, tant, ho sabem.
I en molts dels pacients probablement que ens escolten també, però ara perquè la Núria sàpiga de què va la pel·lícula, jo vaig començar gràcies a una malaltia crònica del meu pare. El meu pare estava desahuciat per la medicina oficial. Jo anava per químic. I es va curar totalment. I diríem que la medicina natural li va regalar 40 anys de vida. I això va ser el fet que m'hi va determinar doncs, a intentar investigar el mateix que tu ara intentes fer doncs, sí. Amb l'Aigua de Mar, intentar investigar com és que els metges que la tenien l'havien desahuciat i com gràcies a una medicina natural de l'època doncs el meu pare va recuperar la salut i això va fer que doncs, un estudiant que anava per químic vagi a derivar els estudis cap a la medicina natural, de la qual estic enormement satisfet, no?
Home, realment, quan trobes una solució amb una malaltia crònica, això és gairebé un miracle, doctor, realment.
Bueno, sovint aquí els testimonis parlen de miracles, no? Mm. Que, sí, perquè hi ha coses que no s'entenen. Per exemple, clar, jo puc parlar dels casos més immediats que ens arriben a la consulta, però comprendràs que si ahir t'arriba una persona que té un síndrome vertiginós, no? Ahir m'arriba a la consulta una persona que es mareja, que està en el llit i tot li dona voltes, i que t'arriba a la consulta després d'haver visitat a 3 o 4 especialistes i amb un acte terapèutic, és allò que ens explicava l'altre dia el Sebas, una ventosa escarificada amb un punt de l'esquena. És a dir, quan nosaltres veiem... Clar, quina és la diferència ja quan atenem i ens arriba una visita. No estem només mirant la pantalla de l'ordinador i llavors un vertigen, doncs pam, li donem doncs, un medicament tal, no? Nosaltres el que fem és el pacient, el posem a la camilla, primer hi ha una conversa, és a dir, a veure què ha passat, de què li ve, què li pot haver provocat. I no deixa de ser, bueno, curiós, i esclar, llavors la gent acaba dient que és un miracle, perquè amb un sol acte terapèutic, una ventosa escarificada, que vol dir fer unes punxadetes en un punt determinat de l'esquena, que té una relació amb la vesícula fetge, li hem resolt un vertigen com allò feia 3 mesos o 6 mesos que patia. I això mateix passa ahir, em trucaven un agent d'Andorra, que són pacients nostres, que també després d'aquests dies de Nadal, això és molt típic, clar, hi ha una sobrecàrrega hepàtica, biliar, renal, és a dir, mengem més del compte, i truco una persona perquè no se'n sortia. Estava en el llit, tot li donava voltes, estava en un estat com pregripal, però sense estar griposa, no? I es veu que, bueno, als hospitals, al metge, no se'n sortia, al final em truquen a mi. I com ho vam resoldre? Doncs mira, amb una lavativa i uns consells dietètics, tu. Deu ser una lavativa distant. Vam donar unes instruccions. Nosaltres ara, el tema de les lavatives, per exemple, és una cosa que amb aigua de mar també es pot fer, eh?
Sí.
Però amb les lavatives és una eina meravellosa en mans de la medicina. Jo dic menys d'àlcid i més lavatives. És a dir, que nosaltres, en medicina natural, el que fem és intentar recuperar aquelles coses que mai havien tractat mai haurien d'haver sortit de la pròpia medicina. Ara mateix, quan tu, Núria, ens parles sobre els beneficis de l'aigua de mar, per què l'aigua de mar no triomfarà? Perquè, és clar, davant d'una indústria farmacèutica tan potent no els interessa l'aigua de mar, és relativament barata, no? I, per tant, aquest és el gran hàndicap, potser, jo diria, d'implementació de la medicina natural. Si la medicina natural triomfés, que de fet ja triomfa, clar, però fixa't que tu no te n'expliquen això, perquè no interessa.
Exacte.
És a dir, jo diria que tot està fonamentat amb la malaltia. La salut no interessa perquè la salut no genera benefici, però en canvi la malaltia sí. És una mica...
Sí.
És dur sentir i tindre que dir així o parlar d'aquesta forma, però és que és la realitat.
Clar, són reflexions que es poden arribar, no?, d'alguna manera, Núria, i que sí. La Núria fins i tot també ella mateixa doncs, hi ha arribat, perquè tu en un futur vols dedicar-te a la medicina natural.
Sí, sí, sí. Jo ja fa bastant de temps que quan vaig començar a investigar ja vaig decidir que tal com s'enfoquen les coses no m'agrada.
I quan estaves documentant-te per preparar aquesta entrevista al doctor Miquel Bros, què és el que més et va sorprendre?
Del Miquel?
Sí.
Bueno, doncs tot el tema del balneari i el mètode del doctor Bros, i això em va semblar molt curiós.
I que potser destacava en comparativa amb altres doctors.
Sí, em va semblar molt original que tingués com el propi balneari per fer doncs, el seu mètode, amb les inhalacions i això.
Sí. Clar, perquè quan parlem d'aigua de mar parlem de talassoteràpia, no? La talassoteràpia que, clar, aquí ens hauríem de remuntar, doncs, bueno, de fet, a veure, no hem inventat res. És a dir, l'aigua de mar de tota la vida se sap per què hem anat als banys de mar, doncs, per recuperar la salut, no? Ja deien els grecs, doncs, vine, posa't al mar i el mar, doncs, netejarà totes les malalties. França va ser, potser, pionera... Pioners, jo crec que van ser... És l'home, no? Però el tema de l'aigua de mar neix potser a Gran Bretanya, no? De Gran Bretanya passa a França, de França passa a Holanda, a Alemanya, i Espanya no ha fet massa forat. A Espanya hi ha hagut més la balneologia clàssica que l'aigua de mar. A França, en canvi, és molt potent la talassoteràpia, i és molt interessant. El que passa que a la Núria el que li sorprèn és que nosaltres no utilitzem l'aigua de mar en tal qual s'aplica doncs, en aquests espais lúdics, no?, per relaxar-se, per anar doncs, a passar uns dies antiestrès. És a dir, que, esclar, evidentment, en una piscina d'aigua de mar un doncs, té una sensació de relax fantàstica. Però, clar, nosaltres anem més enllà. I llavors el que hem intentat és portar els efectes terapèutics dels aerosols, tot allò que tu pots aprofitar doncs, en una primera línia de mar, pues, dins de la ciutat. Clar, l'avantatge, que això no ho té les aigües mineromedicinals, perquè clar. Jo sàpigues, Núria, que hi explico sempre sí. I defenso que la primera aigua mineromedicinal per excel·lència és l'aigua de mar,
clar.
No? Les altres tindran les propietats que tinguin, no? Però l'aigua de mar, clar, té un camp d'aplicacions que fa que sigui aplicable a qualsevol sí. àmbit de la medicina. Que això és un interessant. I se la pots aplicar en ginecologia, en dermatologia, en els postquirúrgics, en l'aparell locomotor, sobretot, bueno, amb nens, quan va néixer el fenomen Quinton a França, era per... René Quinton donava l'aigua de mar, inclús injectable,
sí,
via sí, sí, subcutània. I nens, doncs, que amb temes, sobretot amb raquitismes, nens que estaven, bueno, realment molt mancats de salut, l'aigua de mar els va rehabilitar, que és una de les coses que es pretén fer, suposo, a Nicaragua i sí, aquests països... que ara està molt excès. Però jo, Núria, l'àmbit que més m'interessa és precisament l'àrea respiratòria. I per què? Perquè veiem, si ara parléssim de patologies respiratòries, els nens són carn de canyó, escolta, les otitis i, en conseqüència, el drenatge quirúrgic. És a dir, que cada 5 nens, 3 els operaran de l'orella.
I les,
no?,
consultes per estan plenes de
saturades,
nens, totalment.
No? Sí. I, per tant, el que fem nosaltres és desaturar aquestes urgències perquè ja no hi ha necessitat. Mm. I quan tu em preguntaves abans, doncs, i com l'apliqueu, o en quines franges de població, doncs les franges més, jo diria, més sensibles serien precisament, doncs, la infància i la tercera edat avançada. La tercera edat, per exemple, amb problemes, doncs, de bronquitis, bronquiactàcies. Jo sempre explico que el que no mor, abans t'ho deia, Núria, això,
sí,
no? Que el que no mor de càncer, doncs, mor d'un accident vascular cerebral. Mm. Però i si no mors d'això, doncs acabes morint d'una insuficiència respiratòria per culpa dels mocs. Els mocs acumulats a les cavitats nasals són responsables d'una llarga llista de patologies. I això és el que nosaltres resolem en els nostres balnearis respiratoris. Per què? Perquè l'aigua de mar, això ja ho saps tu, té aquest efecte antibiòtic.
Sí.
L'aigua de mar és mucolític, això és molt important, no, dissol el moc. És antibiòtic, antiinflamatori, és immunestimulant, perquè pensa que les cavitats nasals, una de les funcions que tenen és una funció immunològica. Uh-huh. I amb això no és únicament la mucosa nasal, sinó el que són les vegetacions, les amígdales, que bueno, ara, quan operen un nen, l'operen de les... li farem una operació de drenatge quirúrgic, doncs ja va tot amb el mateix paquet.
Tot, i
amígdales i vegetacions, sovint. Bueno, quan això té una importància immunològica capdalt, no?
Doctor, el consell que sabeu que la Núria... Bueno, no sé si la Núria ho sap, consell que vostè sempre ens dona, que ens hem de rentar bé el nas.
No? No sé si ho saps, sí?
Ho saps, Núria, això?
No ho sé.
Doctor, bueno, quins són els beneficis de que van lligat també amb l'aigua de mar?
Sí, home, és a dir, el tema... Aviam, però tot això té un perquè, Núria. I abans, potser, no sé si t'ho explicava, o en parlem després, però la importància de l'higiene nasal rau en el fet de que tots generem diàriament una quantitat important de mocs, que, clar, que pot anar des d'una tassa de cafè, un cafè amb llet o una tassa d'una infusió. És a dir que això és molt individual. Però la veritat és que, clar, depèn de com tu gestionis aquests mocs, tindràs unes patologies o unes altres. Per tant, aquell nen o adult, no?, que està permanentment encostipat, aquell adult que va d'una encostipada a una altra i acabes amb una bronquitis, i és una bronquitis que arrossegues, llavors amb una tos, aquelles tos de gos, sí, unes tos potents que realment t'invaliden, tu, que no pots anar enlloc. Les bronquiactàcies, l'acumulació de moc dintre del pulmó, tot això és el que nosaltres resolem amb l'aigua de mar. I, per tant, a més, esclar, amb el benefici que això suposa d'eliminar medicaments, gent amb al·lèrgies, per exemple. Les al·lèrgies. Jo tinc una rinitis al·lèrgica. La rinitis al·lèrgica, jo sempre explico que no existeixen. O sigui, en realitat, el que hi ha és una sinusitis silenciosa, aquesta acumulació crònica de moc a la cavitat nasal, però que llavors... Què succeeix? Que arriba la primavera i amb els pol·lens hi ha aquell achís, és a dir, aquella rinitis, però en realitat és la gota que colma el vaso. O sigui, la rinitis no és res més que l'expressió d'una agudització d'un procés crònic, és una sinusitis silenciosa, aquesta acumulació crònica de moc a la cavitat nasal que acaba convertint això en un pou de porqueria. És a dir, a les cavitats nasals has de pensar que virus, bacteris... O sigui, hi ha tantes famílies de patògens que et faries creus, doncs, que clar, no has d'estranyar que a partir d'aquí es desenvolupin la quantitat de malalties que es desenvolupen.
El laberint del nas, que vostè sempre ens explica, doctor.
Jo penso, jo sempre ho explico, que la cavitat nasal és un pool de projecció de malalties, jo diria, dels més importants que tenim al cos. Entre altres coses, per exemple, si els nens que respiren malament tindran un desenvolupament difícil. Hi ha nens, inclús, que són, per exemple, aquells nanos que a l'escola diu no avancen el curs escolar perquè escolten però no atenen, perquè tenen mocs a la cavitat, a l'oïda, no? I així un llarg, etcètera.
Avui també em faig de periodista, avui més que mai, doctor, i ara em posava amb la pell de la Núria i pensava, i dic, preguntarem al doctor, quin és el cas més difícil que li han presentat a la seva consulta, a la consulta del doctor Miquel Pros?
Oh, escolta, és que això ens passa cada dia. Ara, quan dius el cas més difícil, ara mateix, que tinc un personatge que es diu Eduard, que l'altre dia em sembla un tema complicadíssim, perquè el anaven a operar precisament d'un tumor benigne. En principi era benigne, segons el TAC havia identificat que era un tumor benigne, a la cavitat nasal. I aquest personatge tenia... I tot això va arrenca arrel de l'extracció d'un cordal. Es veu que l'extracció d'un cordal li va provocar com una espècie de sinusitis, però a lo bèstia, amb unes punxades retrooculars, o sigui, sentia com si un clau rugent li punxés a l'ull, però des de dins en fora. Jo estava... Clar, ell s'havia d'operar, però com que li havíem resolt feia 10 o 12 anys algun problema, va tornar a la consulta quan va veure la impossibilitat dels otorrinos de donar resposta. I li van dir, no, això s'ha d'operar. Ha començat a drenar tal quantitat de mocs de color verd, groc, un marron fos, amb una olor espantosa que només sentia ell, aquesta olor, només l'olorava ell, no? Doncs bé, tot això era una acumulació probablement crònica d'aquesta mucositat a la cavitat nasal que s'ha acabat transformant, doncs, en una mena... Bueno, jo no sé, clar, segons el TAC parlàvem d'un tumor benigne, no? Doncs, bueno, nosaltres el que hem fet és, a través d'aquestes neteges nasals, poder drenar, no? I tot això ha anat sortint en el curs de dies i dies i dies. Ja portem com 4 setmanes que ell ha vingut un cop a la setmana, perquè també li han fet una hipertèrmia. És a dir, que, clar, nosaltres combinem coses. No és únicament amb l'aigua de mar. Ell fa unes inhalacions a casa, ha passat per al balneari, i llavors també li fem una hipertèrmia, que no és altra cosa, Núria, que una aplicació de calor a la cavitat nasal per dilatar la cavitat nasal i permetre un millor drenatge d'aquesta mucositat. Doncs, bueno, ara està, li ha canviat la vida. Mm. Era un cas al qual jo no tenia gens clar, donat el diagnòstic que se li havia fet i la complexitat de la situació.
Si em permet el doctor Miquel Pros, Núria, és com el doctor House català.
Sí, molt bé.
Podem batejar.
No et passes?
No. Moltes vegades aquests casos complicats, doctor, suposo que la consulta
sí,
també...
No, és una... no, la veritat és que hi ha situacions que dius, home, són més pròpies. Tu vens de Tarragona.
Sí.
Vens de Tarragona. Jo et puc passar un... Ell no ha arribat aquí perquè és un arquitecte de Tarragona que fa ja uns quants anys, va arribar a la consulta, em truca, diu, escolti, doctor de Tarragona, diu, l'haig de vindre a veure perquè estic desesperat, perquè tinc una lumbosiatàlgia que no puc caminar. I jo dic, bueno, esclar, vingui, sí, el podem ajudar. Tu, va arribar amb ambulància, amb dos camilleros que el pugen a dalt a casa, i, clar, quan jo vaig veure això, vaig pensar, escolti, vostè s'ha equivocat, vostè havia d'haver anat al clínic, no? Doncs no. Els camilleros me'l deixen anar allà, jo el veig a dins de la consulta i em diuen, escolti, doctor, diu, quan passem? Jo dic, d'aquí una hora. Tu, quan arriben els camillers, se'l troben dret a la recepció. Un senyor de Tarragona. És a dir, et puc donar les referències perquè l'entrevistis amb ell, a veure si això és veritat o no. Vull dir que coses aquestes passen, passen, i llavors per què passen? No ho sé. Jo quan explico què és la medicina natural, què és la medicina natural? És la medicina del sentit comú. Cosa que jo crec que avui ens han abandonat a tots, no?
Totalment. Moltíssimes gràcies, Núria Garcés de Marcilla.
A vosaltres. Avui,
ara suposo que continuarà aquesta entrevista, no?, profundament al doctor Miquel Pros. Avui hem pogut tenir un petit tas, no?, del que li anaves a preguntar. Nosaltres també hem aprofitat i li hem preguntat sempre coses. Sempre és interessant escoltar el doctor Miquel Pros. Recordem la consulta del doctor Miquel Pros. Es troba al carrer Montaner, 551 de Barcelona. També podeu trucar al telèfon, és millor fer-ho prèviament, molt important, trucar al 93 212 1504. Repetim, 93 212 1504. També heu de saber que podeu comptar amb la consulta del doctor Pros o bé aquests punts del doctor Pros a Girona, Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro, també a Sant Cugat, amb aquests balnearis, doctor. Moltíssimes gràcies.
A tu, Mercè.
Que vagi molt bé. Ens retrobem dimarts vinent.
Fins dimarts.
Cada dimarts, a les 9 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros. Un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Els dimarts, a les 9 del matí, a Ràdio Estel.